Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6. Els parla Joan Grimal. L'associació Osona amb els nens va rebre dissabte 22 infants procedents de la zona afectada per l'accident nuclear de Txernòbil. Des de l'any 1996, l'entitat organitza cada estiu una acollida de nens i nenes per millorar la seva salut. El 9FM, Natàlia Peix, bona tarda.
Bona tarda. Des d'aquest cap de setmana, els 22 nens i nenes de Bielorússia que passaran 6 setmanes a Catalunya ja són amb les famílies d'acollida. L'associació Osona amb els nens gestiona les estades aquí d'aquests infants de la zona de Txernòbil amb l'objectiu de millorar la seva salut, ja que aquí aconsegueixen reduir a la meitat la càrrega radioactiva. Els infants que s'incorporen al programa ho fan per prescripció mèdica, però durant l'estada es converteixen en un membre més de la família. Ho explica Bel Begueria, d'Osona amb els nens.
Doncs els 15 dies aquests d'estiu que tenim ara fins a finals de juliol el portem en un casal d'estiu, com qualsevol altre nano, i el mes d'agost el tenim, doncs, de vacances, el tenim nosaltres. I diguem que no s'ha de fer absolutament res especial amb ells, vull dir, tenim com un mes de la família.
El nombre d'infants ha anat a la baixa els últims anys per la falta d'ajudes públiques que carrega pràcticament tot el cost de l'estada a les famílies receptores. Des de l'any 1996, Osona amb els nens ha gestionat més de 1.700 acolliments.
Moltes gràcies, Natàlia. Seguim en territori. Un total de 18 nois i noies de Palamós han participat en la gravació d'un curtmetratge per conscienciar contra les conductes sexistes. És un projecte de l'àrea municipal de joventut en què els participants han pensat, escrit i interpretat el curt. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. El vídeo és fruit del taller de cinema que imparteix el Punt Jove de Palamós. En total s'han rodat unes 15 hores de material, però el resultat final tindrà una durada aproximada de 5 minuts i s'estrenarà al setembre. L'objectiu és conscienciar de totes les conductes sexistes que tant homes com dones duem a terme al cap del dia, moltes vegades de manera inconscient. Núria Lisbona és tècnica del Punt Jove de Palamós i està contenta amb el compromís que demostren els joves.
Sí, jo sempre els dic, la majoria d'elles formen part del grup de teatre crític i sempre que els veig actuar o amb les seves idees dic, quan us veig, penso que hi ha esperança. Sí que... Per mi el que té més valor és que el taller han plantejat en 3 sessions i una cosa així més senzilleta, i això ha derivat a algo més gros.
Els 18 joves de Palamós que han participat en el curtmetratge sobre el sexisme tenen entre 14 i 19 anys. Hi ha 3 protagonistes que van ser triades en un càsting i la resta fan d'extres en algunes escenes, però sobretot han fet feines d'ajudants d'àudio, llum o càmera.
I encara tenim temps per parlar d'esports, i és que en futbol el Barça 2019-2020 s'ha llevat d'hora aquest dilluns al matí per començar a treballar. Els jugadors del primer equip han anat a la ciutat esportiva Joan Gamper per fer el primer entrenament de la pretemporada. I seguint en futbol parlem de l'Espanyol, i és que el flamant nou fitxatge de l'equip blanquiblau Matías Vargas ha passat la revisió mèdica a Barcelona. El jugador argentí, que arriba procedent del Vélez Sarsfield, ha superat els controls mèdics i s'incorporarà a les ordres de David Gallego a l'estada de pretemporada que l'equip està fent a Navata aquesta mateixa setmana. La presentació oficial està prevista per dimecres a les 5 de la tarda. Matías Vargas és el fitxatge més car de la història de l'Espanyol, ha costat 10,5 milions d'euros. L'extrem argentí signarà un contracte de 5 temporades amb el club blanquiblau i tindrà una clàusula de rescissió de 50 milions. I parlant de l'Espanyol, posem punt i final a aquest butlletí. Gràcies per la seva atenció. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
I molta atenció a la situació que s'està vivint a Catalunya Nord. Un incendi empès per la tramuntana està afectant a hores d'ara el terme municipal d'Argelers, al Rosselló. Més de 300 efectius dels bombers, segons la premsa francesa, estan treballant en l'intent de controlar i extingir aquest foc. S'ha hagut de desallotjar a milers de turistes de les estacions turístiques que hi ha a Argelers. Recordem que és una de les zones d'acampades, una de les zones de càmping, de campistes, més gran de tot França. De fet, el foc hauria començat a la carretera veïnal de Tatxo. Són notícies que ens arriben a aquesta hora de la tarda i que, sens dubte, generen preocupació per les imatges, que són realment impressionants. La situació de tramuntana fa que hores d'ara els efectius vegin amb dificultat, amb complicació, el poder fer-se càrrec d'aquest incendi. Molta compte, perquè és cert que ha plogut, és cert que el temps a Catalunya s'ha humitejat, però també és veritat que aquesta humitat ha vingut acompanyada de vent i que la humitat no és suficient com per combatre l'estrès i la manca de pluviometria i d'humitat dels darrers mesos. Per tant, el que hem tingut és una solució temporal per uns dies, però en cap cas ens podem relaxar per no viure situacions com les viscudes ja aquest mateix any a la Ribera d'Ebre o com la que està vivint a hores d'ara a la Catalunya Nord, al Rosselló, a la zona sud de França. Per tant, no ens relaxem, siguem curosos, mantinguem l'atenció i aviam si som capaços de mantenir a ratlla els incendis d'aquest estiu. Ben trobats, arrenquem aquesta tercera hora de dilluns que farem i que acabarem, com sempre, arribant a port amb clau de conversa.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27...
El preu del peix.
Per cert, Judit, des de les Terres de l'Ebre, temperatures altes aquests dies o es nota que ha refrescat?
Se nota que ha refrescat, sobretot ahir, que va ploure una mica i s'ha notat bastant.
Doncs, sens dubte, això haurà alleugerit aquesta pressió que hi havia sobre la meteorologia i que també afecta el sector pesquer. Avui a quina cofradia anem per saber com ha anat el preu del peix?
Doncs avui anem cap a Deltebre, concretament a la confraria Sant Joan de Deltebre i coneixerem el preu del peix de la mà de Sarai Fresquet, la seva encarregada de subhasta.
Sarai, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que avui has treballat més a gust, pel que deia la Judit, amb temperatures una mica més agradables.
Sí, sí.
Això es fa notar. Escolta'm, com ha anat el preu del peix avui?
Pues bé, hem tingut... Bueno, no hem pogut sortir totes les barques.
Vaja.
Perquè feia una mica de vent. Mm. I les més grans han tingut que quedar a port. Però inclús així hem tingut molt de port, quasi 150 quilos, i ha anat a 7 euros i mig, aproximadament. Hem tingut també moltes dorades, a uns 15 euros, i molt de llobarro, a 20 euros el quilo.
Els pops, dius que heu pescat un munt de quilos i han anat a uns 7 euros el quilo. Eren molt grans, les espècies que s'han pescat?
Bé, no. El pop mínima, que és d'un quilo, i normalment els que porten aquí solen anar entre el quilo i mig i els 3 quilos. A vegades, esporàdicament, poden portar un munt de més gran, però més o menys és quilo i mig i 3 quilos.
De cranc blau, què tal? Com està la cosa? Se'n continua pescant moltíssim?
No, ha baixat bastant.
Sí?
Hem portat uns 200 quilos, aproximadament, sí.
Només
per tant, són bones notícies que baixi una mica la pesca del cranc blau, o no?
Depèn de com ho mires. Els que ara només dediquen pesca exclusiva al cranc blau, doncs ho noten. Però la baixada del cranc blau s'ha notat una muntada en l'ollobarro i la dorada. No sé si té res a veure.
És a dir, ha baixat el cranc blau i ha pujat
sí.
El llobarro i la dorada.
Sí, sí.
Perquè ara el cranc blau en teoria se n'està anant riu cap a dalt, no? Riu amunt, com si diguéssim.
En teoria va a desovar, sí.
Déu-n'hi-do. Escolta'm, però s'alimentava de llobarro i dorada o no, pel que sabeu, Sarai?
Pues, pot ser que es mengés les llobarros i dorades petites, pot ser perquè s'ho menja pràcticament tot.
Carai. Són de qualitat, vull dir que són grans i maques els llobarros i les dorades que s'estan pescant o què?
Hi ha de totes les mides. Hi ha llobarros grossos de 3 i 4 quilos, i després hi ha de més varietat, hi ha d'aquilet, de tres quarts, d'això n'hi ha més varietat.
Déu-n'hi-do. I el que fa referència, per exemple, a l'escamarlà i tot això, la galera, se n'enganxen o no?
A veure, avui els que pesquen aquestes coses són les barques grans, que surten a la mar, i avui no han sortit, per això no n'hem tingut.
I no han sortit perquè van més endins, o què?
Com... perquè el fer vent, la desembocadura és una mica perillosa i és complicada de sortir, i llavors no han pogut sortir.
Els preus de les dorades, què tal estan, Sarai?
Han anat a 15 euros, aproximadament.
15 euros la dorada i el llobarro?
No, el quilo, el quilo. El quilo.
Sí, llobarro, sí, però dic el llobarro, 20 euros el quilo.
El llobarro, uns 20 euros el quilo.
Molt amb la línia, no? O estan... O estan
bé de preu, sí,
no?
Sí, bé.
Vull dir, bueno, vull dir, pel que veiem d'altres pesquera i d'altres zones i veiem dalt, molt a la línia del preu que s'està pagant per aquests peixos, no, Sarai?
Sí.
Es nota que som a l'estiu? És a dir, a l'estiu es consumeix més peix que a l'hivern, o no?
Es consumeix més peix i també és més car. Ara, a mesura que ens anem arrambant més cap al 15 d'agost,
sí?
Els preus aniran muntant una miqueta. Després ja una volta ja passes la segona quinzena d'agost i ja se regularitza tot d'altra volta.
Ja rebaixa una mica. Però sí. Per què és? Per l'efecte restaurants, turisme?
Sí, clar, turisme ja com baixa una mica, ja no hi ha tanta demanda.
És curiós que els turistes apreciïn més el peix segurament que la gent d'aquí, eh? O aquesta mena és la intenció, la voluntat
no,
que dona?
No sé. Home, en principi els restaurants també hi ha més afluència. Els restaurants pot ser ara d'estiu que no pas d'hivern i al ser una zona de costera, doncs la gent tira més el peix, suposo jo, no sé.
Clar.
I a l'estiu aquí les Terres de l'Ebre també hi han comprimides gairebé totes les festes majors i per tant la gent també fa més menjades, no, Sarai?
Sí, sí.
Es nota, eh?
Sí, ara ja comencen ja a haver festes locals per tot arreu.
Escolta'm, tema sardines i tot això, res, eh? Peix blau...
Nosaltres peix blau no.
No n'hi ha.
A l'ametlla. En la cofradia de l'Ametlla.
Els de més amunt. Va, aquests ja els anirem a repassar un altre dia. Aquesta setmana no sé quan els hi toca, però ja anirem a l'Ametlla en una altra ocasió. Doncs avui, per tant, si voleu trobar peix fresc, pescat del dia, polp, dorades
i llobarro.
Que això suposo que ben fet a la planxa o què, amb salseta? Com això? Com
a la planxa,
això?
Al forn amb pataca, a la brasa.
Oh, a la brasa, que bo. Mm. Sí, de quals... no? Amb un bon foc sempre és recomanable. Doncs, Sarai, t'agraeixo molt que ens hagis explicat. En tot cas, et farem cas, eh? Avui, si ens animem, encara farem un llobarret a la brasa, aviam què tal ens queda. Ja t'ho diré, vale?
Molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Vale.
Cuida't fins després, a reveure. Sí. Déu-n'hi-do, aquesta situació de mar, Judit, que ha afectat a les barques més grans, s'ha notat en terra això? Aquí fot vent o què?
Doncs una miqueta sí, els arbres s'estan movent bastant, però bé, no hi ha molt de vent tampoc. Suposo que aquesta matinada en devia haver més al mar.
En el moment
aquí de moment està bastant tranquil·let ara.
Clar, en el moment de sortir és quan s'han trobat aquesta situació de mar i per tant els hi ha tocat plegar veles. Recordem les embarcacions més grans, les més petites han pogut sortir a feinejar amb normalitat, per tant és aquesta la pesquera que han pogut fer aquest dia a les Terres de l'Ebre. Demà més, gràcies Judit, fins ara.
A tu, fins ara.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I ens anem cap al port de Vilanova i la Geltrú, no, Ivan?
Doncs sí, Josep Maria, avui hem vingut fins al port de Vilanova i la Geltrú. Més concretament estem al catamarà de l'associació Atmactub, perquè, com ja sabeu, aquests dies s'han fet públiques les conclusions de l'estudi d'enguany sobre el projecte Rorqual. Una temporada, pel que fa al virament, molt dolenta. Només 5 rorquals en aquesta temporada, quan l'edició anterior es van veure prop d'una setantena. Avui en parlarem d'aquestes conclusions, aquestes dades del projecte Rorqual, però sobretot de la nova zona estratègica, del nou punt estratègic que l'associació s'està plantejant buscar de cara al curs vinent. Són a Cabo Verde, al sud de França. En volem parlar, i per això tenim amb nosaltres el president de l'associació Atmactub, l'Eduard Degollada. Eduard, molt bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Per tant, Cabo Verde, com a nova zona estratègica per posar en marxa, no sé si podem dir aquest projecte Rurqual o un de nou.
Bàsicament seria un projecte nou, o sigui, és la mateixa línia, el fet d'anar a estudiar els cetacis que hi hagin en aquesta zona, concretament en les illes de Cabo Verde, com a part inicial d'un projecte molt més gran que seria l'Atlàntic Sud. El tema, és, com a continuació del projecte Rurqual, bueno, la idea és anar a fer a un altre lloc, doncs, un estudi el més complet possible, doncs, per poder saber una mica més. O sigui, la necessitat que hi havia aquí amb el projecte Rurqual, que hi ha moltes altres zones en el món en les quals, doncs, també hi ha aquesta necessitat i és el que volem dedicar-nos a partir d'ara.
No sé si heu pogut estudiar altres zones a banda de, a més de Cabo Verde, per què us heu decidit per aquesta zona i no pas una altra?
Val, la situació és que hi ha zones que hi ha cetacis. No és que no se sàpiga res, o sigui, hi ha grups treballant en aquestes zones, però són zones doncs, que, bueno, doncs, d'alguna manera t'obren els braços a que puguis anar i participar i col·laborar amb ells. O sigui, no serà anar a cegues, serà anar a zones on ja hi ha una feina feta, però falta molta feina per fer i doncs, bueno, estan agraïts de que realment doncs, entitats com nosaltres doncs, puguem anar allà i col·laborar amb ells. O sigui, no els hi donem res que no tinguin, però bueno, o sigui, els aportem per poder doncs, col·laborar i fer una tasca ben feta a partir d'aquest inici. No?
L'objectiu, per tant, és complementar aquest projecte Rurqual. Aquest estudi, aquest nou estudi, complementarà el projecte Rurqual. No sé si el deixareu aparcat durant un temps, el reprendreu més endavant. Com ho fareu, això?
Ens agradaria, o sigui, deixar-lo aparcat possiblement, tancar-lo mai. Realment és un estudi que s'ha de continuar, igual, doncs, igual durant un any o dos anys igual ho es fa sota, una mica sota mínims, comptant amb la col·laboració dels pescadors, com sempre hem comptat, o d'alguna treure informació, però sense dedicar-li tot l'esforç, tota la infraestructura, tot el que hem fet realment de dedicació personal durant aquests sis anys, ja començant des de fa 10 en realitat, però dels últims sis anys molt més intens. Llavors doncs, intentarem doncs, treure totes les informacions que puguem. De fet, ja sortint d'aquí i anant cap allà, doncs intentarem treure, o sigui, si podem trobar animals, doncs veure fins a quin punt doncs podem identificar individus. O sigui, també intentarem donar-li una continuïtat, però en realitat parteix de la base que sent una zona tan llunyana, doncs que bueno, doncs partim una mica des de zero, no?
Quins individus, quines espècies s'esperen estudiar a Cabo Verde, més enllà del rurqual comú, que és l'espècie per excel·lència d'aquest projecte i de l'associació?
Evidentment, amb l'experiència que tenim amb el rurqual comú, intentarem seguir amb el rurqual comú, però sobretot a Cabo Verde el que té és una biodiversitat enorme, o sigui, hi ha moltes altres espècies, ja em sembla que són fins a 28 espècies diferents, i doncs, possiblement una de les espècies més carismàtiques, més significativa a Cabo Verde, possiblement és la llobarta, la balena japeruda, el humpback whale, que a sobre doncs, sembla ser que doncs, durant l'hivern arriben les del nord, i després durant l'estiu arriben les del sud, o sigui que és una zona doncs, també es barregen diferents poblacions i això serà el que nosaltres podrem doncs, també ajudar que se sàpiga una mica més.
Per tant, estem parlant d'una zona molt rica pel que fa al nombre d'espècies.
Sí, estem parlant de que està bueno, tocant a la plataforma del Sàhara, la plataforma de l'Àfrica, que en peixos, en biodiversitat, i evidentment doncs, això també ho aprofiten els cetacis. Llavors és una zona estratègica de molta riquesa en el mar i això doncs, repercuteix evidentment en la presència de cetacis.
Abans de Cabo Verde, però, us havíeu plantejat una altra zona? No sé si teníeu altres opcions també abans de marxar cap allà.
Opcions sempre n'hi ha, o sigui, realment hi ha moltes zones on hi ha animals, el que passa és que hi ha altres zones, i sobretot dins del territori espanyol, doncs que ja estan molt estudiades, o jo diria que molt estudiades no n'hi ha cap, ojo, perquè sempre parlem de que els cetacis són de les espècies menys estudiades dins dels animals que hi ha al mar. Se sap molt més sobre els invertebrats, microinvertebrats, o sigui, però llavors hi ha altres zones que hi ha gent treballant, com si diguéssim, no? Encara que sigui professionalment en plan whale watching o més turístic, però que realment hi ha molta cosa a fer. Llavors, qualsevol lloc seria important, però possiblement hi ha llocs que igual no tenen, entre cometes, aquesta necessitat de gent que vingui a col·laborar, no? I per això doncs, hem anat triant doncs, zones on realment hi ha aquesta necessitat i realment doncs, estan esperant que vingui gent com nosaltres a col·laborar.
Es podria parlar també, com és el cas de Vilanova, Canàries. Canàries seria una situació molt semblant a la de Vilanova pel que fa a estudi de balenes, pel que fa a això, No sé si ho podríem dir d'aquesta manera, però competició entre associacions per veure qui arriba més lluny, això a Cabo Verde no ho trobem i, per tant, us serà molt més fàcil estudiar-les.
Val, nosaltres també plantegem no només estudiar en els llocs concrets de Cabo Verde, per exemple, sinó també en els trajectes. Això sí que no ho fa ningú. O sigui, no hi ha ningú que faci navegació transoceànica, de manera que llocs d'alta mar que realment no s'han estudiat i que ara es podran estudiar. Això és el que realment no hi ha ningú que ho faci, de forma que això també ho implementem. I després, per altra banda, sí que és veritat, doncs, bueno, realment Canàries és inclús molt més que el que hi ha aquí a Vilanova, perquè ja hi ha instaurada un plantejament o un negoci turístic molt important envers els cetacis, però molt important, cosa que aquí encara no n'hi ha, possiblement perquè és molt complicat i perquè, bueno, és el que entenc que les institucions ja ho intenten, les administracions, que Vilanova es volqui molt més al mar, i és una tasca que encara està pendent, no? O sigui, que realment aconsegueixin que la gent, doncs, es volqui molt més al mar.
Deies, Eduard, en les conclusions del projecte Rurqual d'enguany, van sortir fa uns dies, es van fer públiques fa uns dies, que de Rurqual s'havien albirat uns 5, si no m'equivoco. En canvi, de dofins, una setantena, gairebé. Per què aquesta diferència? Al cap i a la fi són cetacis.
Primer de tot és que s'alimenten de diferents espècies. Val? El rurqual comú s'alimenta de la base de la cadena, del krill. Encara n'hi ha encara menys, però bueno, pràcticament seria, doncs, invertebrats microscòpics quasi, que, doncs, bueno, és un salt qualitatiu, doncs, i quantitatiu des de la base de la cadena fins a lo més alt. Les altres espècies s'alimenten d'estrats intermitjos, de forma que quan falla la base de la cadena, la repercussió pot ser més lenta de cara a altres espècies. Doncs els animals que hem albirat, a més dels llistats, dels dofins, doncs catxalots, són animals que s'alimenten de calamars. Doncs, fins que arribi el calamar que pugui començar a baixar els estocs, que no ho sabem si passarà, això ja nosaltres no ho podem arribar, però doncs passa més temps, de manera que, clar, hem vist el rurqual que té un efecte immediat. La caiguda de krill, la caiguda de plàncton, afecta directament sobre el rurqual. Les altres espècies, doncs, arriba una mica més tard. Llavors, per altra banda, nosaltres el que sí que aquest any, buscant les balenes, hem fet molts més quilòmetres que altres anys, moltes més milles. Llavors, això ha significat que al final hem tingut oportunitat d'albirar amb altres espècies que possiblement, si ens haguéssim concentrat en les balenes, no haguéssim pogut trobar.
En tot cas, una mica més al nord, al sud de França, això no ha passat. Els rius han baixat amb normalitat, tot i la sequera. Molta diferència en qüestió de poques milles, trobo.
Bueno, de fet, aquest any, si un estudia els mapes de pluviometries, o sigui, realment la quantitat d'aigua que ha caigut, podrem veure que inclús possiblement a la Comunitat Valenciana ha caigut més aigua que a Catalunya. O sigui, Catalunya ha sigut especialment sec respecte inclús a zones més limítrofes. França, doncs, evidentment, els rius de França venen des del nord de França, amb la qual crec que no podem ni parlar de sequera. Tampoc no hi ha hagut inundacions, amb la qual els rius deuen haver baixat com sempre, però clar, quan no hi ha menjar a les zones que normalment hi hauria menjar, com aquesta, la costa catalana, possiblement en el sud de França ha d'haver almenys com a altres anys, amb la qual cosa alguna cosa ha d'haver. L'altra cosa és que tampoc no ho podem confirmar 100% perquè el temps ha sigut tan dolent que al Golf de Lleó, al sud de França, hi ha hagut una primavera que era impossible estar anant, amb la qual cosa tampoc hem pogut confirmar-ho. L'únic que és que animals hi ha hagut perquè ara mateix estan sortint, ja ens ho comuniquen des de Dènia, i des de Gibraltar, conforme ara mateix estan sortint els animals que nosaltres esperaríem haver trobat aquí.
És el que et volia preguntar. No han arribat ni tan sols a la costa del Garraf perquè estaven en altres llocs, estaven en altres zones.
Sí, sí, o sigui, que segur que han estat perquè realment, doncs, hi ha hagut albiraments puntuals, no hi ha hagut concentració, o si hi ha hagut concentració són zones d'alta mar que no s'ha pogut arribar, inclús zones, doncs, igual, possiblement al sud de les Balears. També hi ha altres zones que possiblement deu haver prou mínima quantitat de menjar com perquè hi siguin. O sigui, i així tot, ja a partir de març van començar a haver balenes que sortien per Gibraltar, o sigui que possiblement hi ha algunes que ja han marxat. Però ara, realment, aquests dies, durant el juny, finals de juny, principis de juliol, hi ha hagut més concentració de pas de balenes, perquè ens ho comuniquen els companys de Dènia i de Gibraltar, conforme ara mateix estan sortint. O sigui que fins ara havien d'estar en algun lloc.
Escolta, pel que fa a les condicions climatològiques, aquí hem parlat de sequera a Catalunya, Cabo Verde, què us penseu trobar, com és allà, com influeix també les condicions climàtiques en l'albirament de balenes?
És que les condicions climàtiques que nosaltres considerem que afecten a les balenes són molt més relacionades amb la costa, pel que deia, no? Els aports de pluges des de la costa. Hi ha zones que el que hi ha són moviments de masses d'aigua que masses profundes pugen a superfície per qüestions de temperatures i corrents que fan que llavors aquestes aigües més profundes, més riques en minerals, puguin arribar a superfície i alimenten els animals de superfície. Llavors, clar, no cal que hi hagi la costa a prop. Sí que és veritat que en qualsevol zona oceànica que hi hagin grans parets, o sigui que realment hi hagin talusos, fan que aquestes situacions, que les aigües profundes xoquin contra la paret i pugin amb molta més velocitat. Llavors, clar, zones així tendeixen a haver més riquesa, igual que passa a la plataforma continental africana, que llavors, doncs, o la plataforma subsahariana, que doncs, puja les aigües i enriqueix molt més tota la zona. No? Llavors, clar, són altres consideracions no relacionades amb el que nosaltres hem estat trobant aquí a la costa catalana.
Ara mateix, Eduard, esteu preparant el Maktub perquè marxeu en qüestió d'un parell de dies cap a Cabo Verde. Quin és el full de ruta que seguireu?
El full de ruta depèn de la meteorologia. Al ser un veler hem d'aprofitar moltíssim el vent, amb el qual doncs, plantejarem doncs, la ruta segons meteorologia, però intentant, evidentment, doncs, fer la línia més directa fins a Gibraltar, després de Gibraltar fins a Canàries, que farem una parada logística, on també possiblement es pugi part de l'equip per fer llavors l'estudi fins a Cabo Verde, i llavors doncs, igual, doncs, sortint de Canàries, doncs, normalment ja és molt més estable els alisis, o sigui, els vents predominants, de forma que ja podrem fer una ruta més o menys doncs, rectilínia, però sempre d'alta mar fins a Cabo Verde.
Quant de temps espereu estar per aquella zona?
Segur fins a l'octubre. A partir de l'octubre pot ser que ho fem d'una altra manera, llavors doncs, o plantegem tornar fins a Canàries fent també ruta d'investigació o que ens quedaríem per Cabo Verde durant uns mesos, no ho sé, encara està per establir, no?
Per tant, la temporada d'albiraments entenc que també és diferent a la temporada d'aquí. Aquí començaria cap al febrer-març fins al maig-juny, si no m'equivoco, i allà s'estén fins a l'octubre, eh?
Sí, de fet, allà la temporada quasi no s'acaba, perquè hi ha la temporada més d'estiu-tardor, que és quan estan les balenes del sud, i després, en canvi, a la primavera estan les del nord. I si no, doncs...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Els ulls plens de paraules, la vida estesa al davant, aparador de joguines, cançons fàcils de cantar.
Mira, el temps fuig per no tornar, mentre tots fem altres plans. Tot comença amb un sol pas, i l'únic rumb possible és endavant.
Ei, quantes emocions hem deixat de sentir per temor a...
hi ha una brúixola al teu cor. Pren-la i viu cada segon.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Arribem a port.
I enfilem cap a port ja amb la voluntat d'arribar per poder descarregar la feina feta i marxar cap a casa un dia més. I avui tornem a port molt ben acompanyats. Daniel, qui ens acompanya avui?
Doncs ens acompanya en Rafael Martí, pescador jubilat, tot i que saps d'on ve ara Josep Maria?
D'on ve?
De la barca. No n'hi ha d'altra. Rafael, com estàs? Bona tarda.
Molt suat i cansat, i a tot, eh? Tac aquí dalt, perquè ho he tingut que deixar a mitges, però tal com dieu, de la barca.
Perquè ara, bueno, són les 6:30 de la tarda, durant tot el dia els pescadors patiu lo sol d'est estiu, no?
Sí, és molt pesat ara, i no sé si m'he fet vell, però el sol crema més ara, crema més.
Sí? Ho notes?
Jo crec. Sí, ja fa anys.
Déu-n'hi-do.
Jo ho crec.
Escolta, a mi què feies a la barca? Però si estàs jubilat, home, no cal que hi vagis.
No, miro si la mana el meu fill i miro si agafa prou peix, i si no n'agafa prou li estiro l'orella i li dic, pues trobo que haguessis tingut que fer això. Sempre criticant, hasta que mos barallem, i pues han acabat cap cotxe i pac a casa, eh? Si no, me deixarà la barca i aniré a pèrdues.
Que no es relaxi, eh? És a dir, tu allà marcant el tren,
clar.
Perquè... que no.
Com ho saps? Que sí.
I avui ha anat bé o no, això?
Avui sí ha anat bé. El ser de llums, el preu va una miqueta més ben pagadet, i el ser dilluns, que fa dos o tres dies que no es toca, pues se nota.
Bueno, menys mal. Escolta'm, això del sol sí que és veritat, eh? Que tot i que aquesta setmana ha millorat la temperatura, ha millorat i força.
Sí, però al cop de migdia hi ha ratos que no es pot resistir.
Ara m'expliqueu com ho feu resistible i suportable, això. Deixa'm saludar d'altres amics i convidats que també ens escolten. Cristina?
Doncs sí, des de l'Empordà ens acompanya ja per darrera vegada, aquesta temporada, l'expescador escalenc Xicotero, que bé, no ve de pescar, però sí d'acabar-ho de preparar tot, doncs, perquè demà la seva barca ha de sortir per fer processó marinera. Bona tarda, Xico.
Bona tarda, Josep Maria.
Què tal, Xico? Com estem?
Començar a preparar... Això que fa tramuntant avui, aquí, eh? Avui les barques de pesca no han pogut sortir avui.
No?
I per això aquesta gent ha venut el peix més car, també.
Aquest... No mos arriba, aquí.
No, si no, per poc. Tu, Rafael, aquí quan... Com una puta.
No passa res, tranquil, això... Eh? El mòbil, no passa
les
res.
Les noves tecnologies, eh?
Espera't.
Sí, espera't, apaguem-lo.
Tu, m'ho vist de cuidat de penal. No, te parlava d'això del peix, que quan aquí dalt és bon temps, i per exemple a Palamós i Sant Pere, això fa molt de vent de gravir, sí. Aquí el preu del peix es duplica i més, eh? Es duplica i més. S'hi nota bastant. Aquí baix no sé si noteu quan aquí dalt fa tramuntana.
No, no gaire, no.
No?
No? Ara ho notem perquè està fent veda la part de Castelló, de Sant Carlos per a Garbí, ara estan en veda. I Benicarló, Vinaròs, doncs els compradors venen a comprar aquí, a l'Ametlla. I per això ho notem. Però del demés, durant l'any, ha barat a xulits, que diem aquí.
Escolta'm, i pugen des de Castelló fins a l'Ametlla? No tenen un altre Sant Carles? O no,
està parat Sant Carles.
També? Val.
Sí.
Val. És a dir que
I
no
pugen, sí, des de Vinaròs i de Castelló... Pot ser que n'hi hagi algun, també, de compradors d'estos potents.
Mm. Ara m'hi fas pensar, i ara us ho... Mira, ara fa uns mesos, un parell o tres de mesos, teníem, almenys aquí a... Què us diré? Aquí al Maresme, Mataró, Arenys, Blanes, també em consta que n'hi havia, pescadors de Castelló, precisament, que havien vingut a fer la sardina i l'anxova.
Sí, estos venen cada any.
Cada any?
Sí.
Jo em deia...
Perquè això ha anat molt a menys.
Val. Em deien que perquè aquí n'hi ha més, o n'hi ha la de sempre, i està més maca que no pas la que tenen ells per la banda d'allà baix.
Pot ser, però això ha anat molt a menys, també.
També.
Per aquí ara n'agafen, però és que han desguassat quasi totes les... A la província de Tarragona, més de la meitat de barques de l'encerclament han desguassat, també.
Mare
I han quedat pocs. I aquí, a la província de Tarragona, ara se'ls ho queda tot el peix. Quan surten ja saben el preu que vendran. Se'ls ho queda tot el peix Mercadona.
Sí.
I els ho diu, quan veu que en fan molt, fan per a demà un cupo, 200 caixes només, baixeu-ne, i els ho aguanta el preu. I diu, veig que diuen que estan contents. Els ho va bé.
Xico, aquí pujaven els de Castelló o no, aquí a per la zona de l'Empordà?
Aquí havien pujat més els de... Barcelona, Tarragona, algun Tarragona, no gaire Tarragona, més aviat de Barcelona, de Sant Feliu, de Palamós... Però també m'hi hem pujat a pescar d'allà baix d'Andalusia.
D'Andalusia en pujaven molts.
Sí, pujaven d'Almeria, de Màlaga, algun, que feien la temporada aquí. Però ara ja fa anys que no venen pas ara. No sé pas si és que el viatge no els surt de compte o què, però no, de moment no. Ja fa almenys, poder fa 5 o 6 anys que no en ve cap. De barca.
Mirat des de fora, del que no és pescador, millor, no? És a dir, quan menys vinguin a pescar a les nostres zones, o no, la cosa no ve així.
És que ha anat molt a menys. En aquest sentit, no. No venen és perquè no n'hi ha.
Val. I ja està, no hi ha més. I els d'aquí baixem, cap a alguna banda? Empordà, França, l'Ametlla cap avall...
Aquí...
No.
Digue'm, Xico, primer...
Aquí a l'escala no solen marxar gaire. El màxim que marxin, si aquí fa tramuntana molt de dies, se'n van a Palamós, però més avall de Palamós ja no hi van pas. I per món, el màxim hasta França ara... Abans sí que entraven més a dintre França, però ara no hi van bastant. I aquesta setmana s'ha pescat bastant aquí, i el peix ha anat bastant bé de preu, la sardina principalment. Veu que ara per allà baix d'Andalusia estan fent l'espeto i tot allò,
sí.
I el peix, i hi ha hagut dies que la caixa ha anat hasta 50 euros la caixa, bueno, la sardina. I era maca la sardina.
Déu-n'hi-do. Vosaltres, aquí a Tarragona, Rafel?
Aquí, a l'Ametlla de Mar, la sardina fa 2 anys que ha desaparegut. Ni cap. I les barques, ne queden 2, les barques d'aquí de l'Ametlla estan pescant a Tarragona.
Val.
Però el que és a la zona de l'Ametlla de Mar, la sardina ha desaparegut en combat, res, ni una.
Buah, quin desastre.
Ni una, ni estiu ni d'hivern.
Quin desastre. Escolteu, per cert, Mare Déu del Carme demà, és veritat. Demà, dia de cofradia, de processó des de la cofradia.
Depèn, bueno, nosaltres celebrem Sant Pere.
Val. Aquí... Ah. Vosaltres, Xico, veig pel que ha dit la Cristina, no és així.
Aquí a l'escala sempre fem el dia del Carme, el fem el dia que cau. Per exemple, els roses el deixen pel cap de setmana, solen deixar. Hi ha altres ports d'aquests que van a la rastra i tot això, però no, aquí a l'escala sempre... Les trenyines, les barques d'encerclament, van en marc la nit abans del Carme. Per exemple, avui, si és bon temps, avui sortiran. I demà fan la festa ja a la nit i se'n van a sopar, van a fer un sopar tots i fan la festa a la nit següent d'allò. Però el dia que es cau la Verge del Carme es fa aquell dia. No el deixem passar en un altre dia, no.
I feu missa i tot, eh? O no?
Sí, ja... Bueno, jo ara estic jubilat. Abans anàvem amb les barques de pesca, anàvem, que ja la gent esperava pujar a les barques per fer la professó, des del port fins aquí a l'escala amb la Verge, que anava un barco d'aquests grossos de recreo al port, la Verge, i van totes les barques al costat, fent professor fins a l'escala, i després es baixen a la platja, i ja hi ha la gent gran que fan l'homenatge a la bellesa, i es puja amb la colla gegantera davant, amb un grup de músics també que toquen, i es va tots en professor, amb els vells, tothom cap a l'església, i es fa la missa. I quan s'acaba la missa es toquen unes sardanes allà fora, i després l'Ajuntament paga a tots els jubilats un dinar en un restaurant d'aquí a l'escala.
Ah, molt bé. Carai, Déu-n'hi-do, sí, això sí que és una, una celebració. Vosaltres aquí a l'Ametlla, no, a Rafel? Vosaltres...
Ho fem per Sant Pere, més o menys com diu ell. Pugem a Sant Pere a una barca de pesca i en cabal les altres van pel costat. Hi ha una que porta una banda,
sí?
Les altres porten una altra i van seguint, i barcos de recreo detrás, i fan missa allí a la llonja, i bé...
Home, és un... Bé, és
que... Ara no mos arriba, en altres no mos arriba això per als jubilats, això de la cofradia, pagar el sopar, això no...
Lo del dinar per tothom no arriba, em sembla que només els de l'escala, perquè la resta de llocs teniu... no tenim tanta sort, em sembla.
No, no.
Què dic jo, que és maco, això? Són tradicions de caire religiós, hi ha gent que hi creu i gent que hi no... però és una tradició.
Fa festa.
Hi ha la gent gran, principalment, que han sigut pescadors de tota la vida i han pogut arribar a la vellesa, doncs esperen aquest dia per anar a fer la festa aquesta. Es porten amb el carrilet, des de l'església, fins al restaurant. Aquest any es fa en un restaurant que hi ha a les afores de l'Escala, que és el Molí, no sé si el coneixes.
El Molí de l'Escala.
I es fa el dinar allà, i vull dir, la gent contents, eh? No sé, no sé quants hi ha apuntats, però normalment hi ha unes 100 persones o més, a vegades, eh?
Déu-n'hi-do, escolta'm. Doncs que tingueu... Bueno, el temps apunta bé, tot i que em sembla que algú mourà una mica, eh? Al mar.
Encara demà matí... encara podria haver un xic de treball, però en vent em penso que ja no, eh? Vent em penso que... He mirat tot el temps el vingurú, i per les 8 del matí ja ficava bastant de calma, però pot quedar el trago de fora, que a vegades el vent passa fora i t'arriba el trago, eh? Però bueno, mira, farem el que podrem.
Aquí l'Ametlla també, este de matí n'hem tingut vent d'enterra, però ara ja ha donat el vent de la mar a la tarda i esperem que demà ja no siga tan fort.
Aquest vent d'enterra, avui ho hem parlat precisament, m'ha explicat l'anècdota de l'estartit d'aquest senyor alemany que veu com se li van les filles amb un matalàs inflable i posen avís als serveis d'emergència i finalment resulta que les filles, en veure que se les emportava al mar amb el matalàs inflable, van anar nedant fins al port de l'Estartit sense avisar ningú i després de dues hores buscant-la apareixen, no? La que tal, veníamos de casa, saps? Una mena de cosa així.
Sí, sí.
Però la reflexió d'això és... l'utilització d'aquest tipus d'aparells i d'estris, vosaltres que sou homes de mar i que les heu vistes de tots els colors, la gent és poc diligent amb això, em sembla, no?
Però... et diré una cosa. Jo he estat pescant, per exemple, aquí al golf de l'Escala,
sí?
Per aquí a 30 metres o 40 metres, i quan entra la tramuntana, veus els pneumàtics, barquetes d'aquestes inflables, de tot, però volar per sobre l'aigua, no tocar ni l'aigua, et passen que se'n van per fora com un hosti. Troba una mainada amb una barqueta d'aquestes i se l'emporta, no sé. Jo penso que això és poca consciència dels pares de no vigilar-los, deixar-los allà sols, allà amb una barqueta.
Sí, jo ho he vist ara fa un mes, aquí a l'Ametlla, també va sortir el vent al dematí i... una barqueta d'estes que pescava el Pol, que devia estar a 2 milles d'enterra, va salvar 4 caiacs. Xiquetes jovenetes i algun xiquet, i no sé si portaven algun monitor, no sé, els havien amollat sols, però era allò... ens van posar les mans al cap de que deixessin anar aquella gent d'aquella manera, perquè si no es troben en aquell moment la barqueta en aquella, problemes perquè aquelles xiquetes s'haguessin assustat. I els va arroplegar tots i els va portar a port, però pues, els de pesca mos fan anar més rectes que un junc i en tot això, a motos d'aigua i caiacs i tot això, pues, la mar no en vol.
Sí. A mi va passar un cas amb això. Jo venia un dia de pescar de allà, cap allà sota Roses, cap per fora, davant d'un orfeu, i va entrar una puntada d'aquelles que fumaven pipa. I vaig anar a buscar el terra cap aquí sobre Empúries, per refar-me del peix del vent, i com vaig ser aquí a 300 o 400 metres d'enterra per allà a Sant Pere, vaig trobar una parella amb una planxa de surfing, ja estaven mig morts, ben cansats d'intentar anar per enterra, el vent se'ls portava per fora, i jo vaig intentar de pujar-los a bordo. L'home, vaig pujar com vaig poguer, La dona anava plena d'oli pels cremats de sol, no patinava, anava despullada, no, no, anava despullada de la baix, me patinava les mans i vas mollar de fotre la dalt, al final, mira, li vas fotre mal cul per l'ara. I va pujar com un llançaner. I escolta'm, varen quedar estesos ja sobre la coberta, aquella gent, res, 10 minuts més en mar que eren morts, aquella gent. Perquè el vent se'ls emportava per fora, aquí el vent, com allà el mestral els hi surt, el vent d'allà els hi surt en terra de tot, aquí el vent, el ponent en surt d'aquí d'en terra de tot, i tira per fora com una bala, eh? És molt de mal temps com fa el ponent aquí.
Sí que és veritat que hi ha molt poca conscienciació, molt poca cura i molt poca cultura de sortir al mar i de què fer quan tens un problema al mar, eh?
Cada any hi ha algo. Hi ha sort, que no hi ha cap desgràcia, però de sustos cada any.
Però això, algú hauria de... És a dir, qui lloga els caiacs, per exemple, l'empresa que lloga els caiacs, si ells no són capaços de fer-ho per iniciativa pròpia, algú els hauria de dir, miri, vostès avui no poden llogar caiacs, tancats. O és que nosaltres tenim un negoci, o és que veurem si vostès lloguen caiacs, nosaltres hem d'anar a buscar turistes a dintre del mar. I, per tant, no surt a compte. Saps, no? Algú hauria de prendre aquesta decisió, o no?
No ho sé. És clar que sí.
Aquí hi ha un problema, aquí, eh? Hi ha un problema que la gent sempre volen més, la gent. I tu els hi dius, hasta el colze, i s'agafen hasta l'ombro. Vull dir que tu vises amb una gent... Vull dir, no passeu d'aquí, que hi ha perill d'això. Doncs aquella gent no en tenen prou de passar d'aquí, van més cap allà, i després com passen les desgràcies.
Sí.
Això és...
Sí. Eh? Que, per cert, avui pensava, per vosaltres, els pescadors professionals, a l'estiu deu ser terrorífic, entre les barques, les motos, els que estan fondejats, els que no fondegen, els que naveguen a vela, és a dir, deveu ser, entrar i sortir a port deu ser estressant.
Mira, jo quan a l'estiu, quan arribava de pescar, que eren les 12 o la 1 del matí, que és quan sortien la majoria de gent de Barcelona, que quan surten del moll foten peu a baix, i doncs passava més mal temps a l'entrada del port, moltes vegades, que pas allà de fora pescant. Mira el que et dic.
Clar, més tensió i més nervis. Sí. Rafel?
Naltros ara, hasta ara no, però ara fa 2 anys perquè aquí s'ha promocionat molt, i a dins del port, que era dels pescadors, ara ho han fet de turisme, i a motos, i hem avisat, i a la cofradia, que avisiessin que a l'hora de l'entrar a les barques, segons com, van 4 o 5 xicuelos, los lloguen la moto i no miren res, i ja estan entrant les barques i surten com un llamp, i ja veurem.
Ja.
De moment... se comporten una mica, vull dir, pues, ja, però a l'hora d'entrar les barques, els qui lloguen les a moto les haurien d'avisar.
Clar, que estem parlant de 20 minuts, no parlem de més, no?
Claro, de les 4, 4 i mitja, o de les 4 a les 5.
El lloguer de barques s'ha aturat perquè poguessin entrar les embarcacions. I surten de dintre el port mateix?
Sí.
Hòstia, pensava que això de vegades se jugava a... diguéssim, o a zones on només hi ha un porc d'esbarjo, o bé a la platja directament, amb zones...
Nosaltres ho han arreglat ara. Era porc pesquer, i fa 2 o 3 anys aquí ho han remodelat, fet de turisme, i allí hi ha barques per a llogar, per anar a pescar el sumaruc, i hi ha motos, i hi ha... Pues bueno, fan negoci d'este.
Que això del turisme... Digues, perdona, Xico, no vas a dir alguna
cosa? Aquí a l'escala tenim el moll... El moll que és el clonàutic, abans era el pescador, que després el va agafar tot el clonàutic, i van a fer un moll de fora, que hi ha el clonàutic, i després hi ha el moll de fora, que és de pescadors, i després el que és ports, els ports, lloguen uns amarres pels turistes, també, i per les motos d'aigua, i per tot això. I tots, quan surten, les dues bocanes del moll, les dues bocanes surten per allà mateix, una del costat de l'altra, vull dir que quan surten i se'n van per fora... Totes te trobes tots allà amb un piló. Saps què vull dir?
Sí. Aquí el turisme s'ho acaba menjant tot, al final. És una tendència de ports, dels ports, però no només dels ports, és una tendència de país.
Sí. S'ha
fet l'aposta estratègica, i la veritat és que alguns comencen a intentar posar una mica de sentit comú en allò de... frenem una mica. No sé si esteu d'acord.
Sí, ja fa temps que va això, i ja et dic, això dels amotos, estos anys atrás estava al Club Nàutic, que està en un racó, i bueno, la seva manera està ben bé, però ara, al agafar tot este... això que era dels pescadors i és al centre, i allí tenen més el passeig, i tenen això, doncs s'han passat tots allí al mig, i doncs segur que deuen llogar més, però està al mig del port. Per la sortida. Allí on estaven abans, estaven en un costadet i en no res estaven fora.
No, és aquelles qüestions que... Bueno, i després hi ha els pescadors. L'altre dia parlàvem amb pescadors d'aquests aficionats, que aquests també fan la guerra pel seu compte i també te'ls trobes entrant i sortint i fent la seva, que aquests també...
Bueno, tots fem el que podem, però vull dir, si està una miqueta en consonància, tothom podem anar fent ara. Hi ha certs punts, doncs, que una miqueta de coneixement.
Jo per mi, el més perillós que hi ha són aquesta gent que venen de Barcelona, que estan tota la setmana tancats allà, i quan baixen aquí, agafen el barco i només surten la punta del moll i ja foten peu a baix. I un barco d'aquests corre 30 nusos,
sí.
I et passa una barca 30 nusos, no una, 5 o 6 de cop al costat, i tens treballs aguantats a dret. Perquè els pescadors aquests que van a pescar, aficionats que van a pescar, ja més o menys són gent bastant d'allò, perquè són jubilats de turistes d'aquí i d'allà, i més o menys respeten bastant. Però els turistes aquests que venen per fin de setmana, això, aquests és terrible, això.
Què vols dir? Que van més cremats que...
Ui, mira, van a cremar gasolina, van... Sí, sí.
Sí, sí, però escolta'm, aquests és els que volem, eh? És a dir, fixa't...
No, mira, jo te diré una cosa. Nosaltres normalment, durant l'any, el peix el vens un preu més o menys normalet, no gaire gros. Però els dos mesos de juliol i agost, el peix doble i triplica el preu. Per això et dic, vull dir que tots més o menys vivim d'això.
El peix doble i triplica el preu. Déu-n'hi-do,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Déu-n'hi-do.
I saps qui són, si saps qui són els que mengen més peix?
Qui?
Els de Barcelona.
Sí?
Sí, sí, sí. Sí. Quan baixa la gent de Barcelona, és mortal, eh? Bé, el peix es dispara com un os, es dispara. Sí, sí.
Oh, doncs escolta'm, a Barcelona també tenen peixateries, vull dir que, m'entens? I els mercats també en venen.
Sí, però tu has anat a mirar algun mercat d'aquests allà, la Boqueria, un mercat d'aquests, el preu que està el peix allà?
Ah, sí, sí.
No te pots ni costar-hi. Quan venen aquí, encara que el peix vagi car, va més a brat que vas allà encara, eh?
I una altra cosa, que hi ha molt de gat per llebre, eh? En el peix.
Molt de peix de viver, ja. Molt de peix de viver, ja, eh?
De viver i no se sap d'on, de tot el món.
Ara tu te creus que, per exemple, en el Mercadona tenen uns turbons, un turbó, actualment un turbó salvatge, està anant entre 35 i 40 euros al quilo.
Sí.
Un turbó d'aquests de viver està en el Mercadona a 10 o 12 euros al quilo. Ara, jo sé que hi ha gent que n'ha menjat i no tenen gust,
no tenen gust, sí. una barra de greix. I jo, sí. Si me'l regales, no el vull, perquè tot és un greix i els restaurants, pues, bueno, porten els seus... I això algun gust li posen, però que no. I l'orada que n'hem tingut aquí, la mella i això, i me n'han regalat i el basurero.
Sí?
A Llobarros també, eh? Aquí a l'escala.
Coneixen els que mengem el salvatge i encara te donen això i no hi ha qui entre.
Tot és greix. La panxa, la panxa tot és greix.
És que fa pudor. Parlant malament, fa pudor.
Perquè els donen aquest pinso que hi ha, és pinso animal i de peix i d'animal fan aquest pinso.
I això
aquí, vàrem tenir uns vivers que el temporal, jo els hi vaig dir, us fotrà tot en l'aire, això. I el primer temporal se'n va emportar la meitat, el segon temporal se'n va emportar la meitat, i el Llobarros corrien per aquí, que els hi foties el dit dintre l'aigua, te venien a mossegar la gana que tenien, perquè no estaven acostumats a menjar salvatge. Nosaltres en pescàvem cada dia i no valien res, no tenien gust de res. La panxa, quan obries, tot era un greix, tot.
Bueno, és una manera de menjar peix. El que passa és que crec que a la llarga acaba generant més rebuig que afició. És a dir, la gent que s'acostuma a menjar aquest peix que no té tant de gust, al final acaba dient que el peix no és bo, i no és veritat. No. És que no has trobat el peix adequat pel que tu buscaves, no? Podríem dir que va per aquí la cosa.
Però hi ha gent que no miren el que és el peix, miren el preu, eh? O sigui, aquest peix està del peu, pum, comprem-lo, saps què vull dir?
Sí. Bueno, el bon...
I mengen pel que val, no pel gust que té.
Ja. Home, el bon peix és car, és a dir, el peix fresc és car, té un preu, perdó, sí. No és car, té un preu, eh? I per tant aquest preu s'ha de pagar. Si després tu no estàs disposat a pagar-lo i vols buscar alternatives... Jo crec que està bé, però has de saber que són alternatives, no?
Claro.
Però hi ha peix que econòmicament està molt bé, de preu, perquè no té valor, perquè no sé, perquè no té nomenada, però són peixos boníssims. Mira, hi ha l'espet és un peix que va, que, per exemple, a la venda poder va a 1,5 € a 2 al quilo, 2 quilos a la venda,
sí?
I és boníssim aquest peix. En canvi, no té valor perquè, no sé... No està apreciat. El sorell també és boníssim, el sorell. I en canvi no tens treballs a vendre. Una caixa de sorell que hi van 12 quilos podria val 2 € o 3, una caixa de sorell. I és boníssim, el sorell aquell.
Bueno, no, hem de
I
fer...
això, molt més.
Espet i sorell, eh? Aquests són els temps que
sí. Hi ha bastants de peix, com diu ell.
Lo que molt passa més, home, passaríem tota la tarda aquí, parlant.
Aquí, com que ja ho diu, los de Barcelona, això, només coneixen la gamba roja, llenguados, los turbos, i peix així, però n'hi ha molt de peix que és tan bo com això, i només que el preparis una miqueta...
Ja el tens fet. Escolteu...
Sí.
Un dia en parlarem d'això.
Vinga, del peix, un dia parlem de les tipologies de peix. Xico, ha estat un plaer per tu. Cuida't, mestre.
Hasta l'hivern i passant... Fas vacances o no?
Sí, home, ara al setembre. Ara a l'agost, bueno. Sí.
Si un dia vaig explicar a l'escala i em vols venir a veure...
Vinga.
Tothom el coneix per Tero.
Vinga, doncs jo et busco, Xico.
En Xico Tero.
Gràcies, Xico. Fins ara. Rafael, una abraçada.
Igualment. Escolta'm, i si vols venir a fer una volta en barca, tu mateix.
Ja et busco, t'asseguro que et buscaré.
Eh?
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Però les cartes d'Irlanda.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Bona tarda, són les 7.